El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, conversarem amb els veïnats del Rafal Vivero perquè estan preocupats pels 3.500 pisos que s'han de fer de Betxangüells just darrere, perquè vos faceu una idea des que en camp de l'Atlètic Balears, i així vos ubicareu, perquè passen pena dels problemes de mobilitat i de serveis que pot suposar ubicar allà a la mateixa població que té el poble de Petra, perquè vos faceu una idea. Ara imagineu que agafeu Petra i ho poseu darrere el camp de l'Atlètic Balears. Passen pena que no hi hagi aparcament, passen pena que no hi hagi menester un altre pac, passen pena que no hi hagi guarderies, serveis com pels veïnats, atenció veïnal, una oficina d'atenció ciutadana. Per això volen demanar a l'Ajuntament, ben igual que el veïnat de Sant Rapinya, que on s'hi volen fer de 700 pisos també a Sant Puig d'Orfila, que també volen saber què passarà exactament en aquestes zones. No estan en contra de que se facin pisos, tothom vol que se facin pisos, però que s'adotin de serveis adients perquè tothom pugui estar còmode. També després continuarem parlant de cases, però cases des de fa 2.500 anys, talaiots, òbviament. Sembla que s'entenien trobat una seqüència de construcció, una murada, un recinte quadrat, un talaiot, una forma circular, una cosa bastant única, sobretot per part del que diuen els arqueòlegs, en Joan Mestre, en Colau Escanilla, en Jordi Hernández i en Demià Ramis, que serà qui parlarà amb nosaltres, sobre aquest meló que s'acaba d'obrir, ho acaben de dir ells mateixos, només acabant d'obrir el meló, que podria dir molt dels nostres avantpassats, els mallorquins de fa 3.000 anys. A la nostra radiografia mallorquina parlarem de rondalles, però de rondalles 2.0. Naina Sancho farà les rondalles a un podcast, ni més ni manco. Ja era hora, i aplaudim l'idea de Naina Sancho. I per acabar, parlarem dels preus, que vos hem d'anar a dir. Tengueu d'obres o no en tengueu, de cada vegada costa més anar a comprar, gastes 40 euros i pràcticament no dur res. Què està passant? Hi ha quatre trucs, han de fer la ruta, un servidor fa la ruta, no ho compra tot en el mateix lloc, anant de banda a banda, perdem més temps per estalviar un poquet. Parlarem amb la associació de consumidors Consubal, per a més si mos dona quatre trucs. Així que na Yolanda Ruiz a la producció, jo amb en Rafa Andrés en el control tècnic, començam el dia a Mallorca. No, com vos toca fusta. Molt de volta no ho sabreu, per aquesta cançó la va fer Steve Cropper, el guitarrista dels Blues Brothers. Primer la va cantar Otis Redding, després Anita Ward. Aquí estem escoltant la versió d'Eric Clapton, però el mèrit és de l'any 1966 i d'en Steve Cropper, guitarrista dels Blues Brothers. Per cert, també va fer Sitting on a Dock of the Bay de Otis Redding, que vos posarem un altre dia. Toqueu fusta, perquè veïnats de barris afectats per les futures urbanitzacions de Palma, que se faran a Sant Güells i a Sant Poi, Sant Pui del Fil de Nou, seran més de 3.500 pisos. El veïnat diuen que els seus barris poden col·lapsar per l'increment de població. Estan preocupats perquè nous edificis hauran d'anar acompanyats de serveis públics que compensin l'arribada de milers de nous veïnats. Us han posat l'exemple en el sumari. És com si posessin Petra al darrere camp de l'Atlètic Balears. 3.500 pisos. Això comptant que només hi visqués una persona a cada pis, perquè si hi viuen tres persones a cada pis, ja m'on anem a la població d'Inca. Pràcticament. Saludant Rafael García, president de l'Associació de Veïnats de Rafael Videro. Rafael, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bueno, el projecte de vores camí a l'art són 3.100 pisos, posa que hi visquin tres persones a cada un d'aquests pisos, això són 9.000 veïnats. Què és el que més vos preocupa? La mobilitat, perquè, clar, jo no sé com ho teniu ara, però és que si de cop poses aquí 3.000 cotxes, perquè així com som en mallorquins, si no tenim cotxe no som en enlloc, per allà no hi ha molt d'autobusos, no hi passes tren, la mobilitat m'imagino que és una preocupació, no?
Sí, la mobilitat, bueno, la preocupació, el que més volem és que nosaltres no estem en contra de la construcció de vivendes.
Exacte, no hi està ningú.
Però, clar, el problema d'això és que veiem com si no hi ha un projecte que no se sap exactament com serà. El tema de la mobilitat, el tema dels serveis, centres de salut, escoles, i etcètera, doncs, pues, clar, mos té inquiets.
Clar, perquè els accessos ja... Nosaltres tenim molt de companys que venen de fora de Palma i ja saben que a l'hora de... Quan passes a Gama, ja allà comença la rotonda de Can Blau, te'n vas pel camp de l'Atlètic Balears i també s'intenta també allà. Clar, ara ja, a primera hora, ja és difícil sortir d'allà si has d'entrar dins la via cintura. Si poses 1.000 o 2.000 cotxes més, no sé si vos han dit si vos faran, per exemple, qualsevol un aparcament públic, perquè estaria molt bé que un dels solars fos un aparcament. Això no ho sentit parlar.
Bueno, jo el que he sentit parlar, perquè, clar, no hi ha res concretat encara, que per la vista, que pareix que estan desfent dels solars destinats a equipaments que hi ha al costat. O sigui, el que estava destinat a equipament també desapareix. No sé si serà per construir més o farà per ser pàrquings. No ho entenem, això. O sigui que, i clar, després s'han fet, no sabem si s'han fet estudis per aquest augment de població. Hi ha aigua suficient? Els temes de carreteres... Clar, aquí és el que ens té més preocupat, a part dels preus que seran inassumibles.
És a dir, no seran... Ja sabeu que no seran preus d'aquests així per tu i com jo.
No. El 50% anaven a ser habitatges protegits i ara el 50%, en teoria, el que se sap per ara, serà preu limitat. Preu limitat no és de dir... És un preu limitat per tothom, o sigui que no arribes, saps? Se prova el preu limitat per escala ser una llanga, això, i és increïble. Pot ser un 30% més cares.
Clar, es pont...
I la resta sortiran, vamos, per un picó.
Es pont coneix... el Rafal en Sant Gotleu, el pont peatonal del camp de l'Atlètic Balears, tot això, sí, ara és sí. Que s'anirà inflant. Jo no sé si heu parlat amb veïnat de Sant Givert o Sant Fustena o Sant Fortesa, perquè, clar, el problema, quan tu no trobes aparcament en el teu barri, te'n vas en el barri de devora, malament haguis de caminar 10 minuts. Per tant, s'estendrà el problema com un atac a dalt i Sant Fortesa i Sant Givert, no és així?
No, i a part dels aparcaments, la sortida cap per entrar a Palma, diguéssim, que solen sortir en el carrer de Gopes, Quim i Salart,
sí.
I tot això ara ja està col·lapsat a primeres hores del dia, entre col·legis, gent que va a fer feina i tal, imagina't després com serà això. Si el que dèiem, aquesta població seria aproximat com a Campanet, com a Montuïri, o
sí.
Com a Petra, el que
sí,
has
sí,
comentat.
Sí. Això sí, visqués una persona a cada pis, no?
Clar,
però són 3.000. 3.000, posa-hi per dos, que siguin matrimonis o parelles, o el que siguin, entre 6.000 i 9.000 persones. És que això és tot un poble. Jo t'anava a demanar si heu parlat amb el veïnat de Sant Rapinya, perquè tenen el mateix problema, perquè allà a Sant Pui d'Orfila m'estan previst 550 pisos, també posa-hi el mateix, multipliqueu per 3, això seran 1.500 persones més a una zona que, a més, allà està de vora. San Cayetano, La Salle, Montesión sí, i Madre Alberta. Heu parlat amb ells? Perquè tenen el mateix
sí,
problema
tenim,
que vosaltres.
Sí, tenim contacte, inclús a través de la Federació de Veïnats i tot això, i nosaltres també tenim previst d'aquesta zona nostra fer una reunió ben aviat. Perquè, clar, això pareix que ja està com si estàs concedit. O sigui, no se sap molt d'acord com serà i si hi haurà equipaments a totes aquestes vivendes, que molt preocupa això també. Perquè si tampoc fas pàrquings, també tenen un problema ells.
I un centre de salut, no?
Centre de salut, perquè el nostre, que és el de Rafael Vivero, aquest centre de salut arriba fins a Güells i fins a l'Estadi Balear. O sigui que imagina't que ja està el Soler, que està inaugurat del 1984, i la població ha crescut un munt, imagina't que tots hem d'anar a aquest centre de salut si no en fan un de nou.
Mare de
Déu. I que no està tot clar encara el que volen fer, però més o menys ja se va sabent coses d'aquestes.
Heu demanat reunió en l'Ajuntament perquè vos diguin qualque cosa?
En l'Ajuntament en demanarem una reunió, perquè nosaltres no som 3 o 4 barris i sí que hem de cercar el punt aquest per reunir-nos en l'Ajuntament. Ara farem una aquesta propera setmana per tenir més informació, però sí que després demanarem cita amb urbanisme, si m'ho deixen.
Clar, perquè ells haurien de parlar, per exemple, en la Conselleria de Salut, perquè hi fessin un PAC,
clar,
també, és a dir, s'haurien de moure una sèrie de peces i posar-se d'acord, perquè no pot fer 3.500 pisos. Au, vinga, ja vos arreglareu.
No,
és impossible.
No, i a més, no se compta mai en la participació ciutadana, que això és el més important, que s'hauria de comptar, perquè poden parlar i poden dir la nostra opinió i tal, però si ja vinc a construir sense demanar la gent com a 6 o 5 anys a cada barri, és complicat.
Diuen els més veterans, no, vale, hi va haver Alcázar, en Salvador Maimó, de Fortí, que el que ha de ser és insistent, pesat,
i
que ho aconsegueixes, eh? Les associacions de veïnats estan per això, que ha de ser insistent, pesat, que ja arribi un moment que els regidors i els polítics ja te coneguin directament, i que ja al final, ja perquè mira, en el Fortí han aconseguit el corredor verd de l'assassini d'Engil, gràcies a que en Salvador ha estat allà, pim-pam, 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 i s'ha de ser insistent.
S'ha
que...
de ser insistent
sí,
i tal, però
sí.
A vegades, nosaltres, jo també som membres de la federació, tot això i tal, no? Però si els deixes un poquet de mà i no has estat damunt, és quan, ja has perdut el moment d'oportunitat de parlar i tal. Sí que nosaltres, amb aquestes que aquí ha implicat també Rafal Nou, Rafal Vell, Son Güells, el Vivero, diguéssim, mos toca per tema més que de mobilitat, no de construcció i tal, perquè estem aquí passant tot per que nostre. Ja una vegada ja van aturar un excés a Aragó que era inviable i era impossible i ho van aturar altres. Però ara aquesta vegada és el que ens preocupa. Els aparcaments ja tenim problemes i això que estem fora d'aquesta urbanització nova, però sí que el tema de mobilitat passaran per davant dels nostres nassos.
No, idò, heu d'insistir, perquè de fet en Maribel i amb altres membres de la Federació d'Associació de Veïnats fèiem memòria, i és cert, tot el que s'ha aconseguit en els darrers 50 anys a Palma en concret i a moltes bandes de Mallorca ha estat gràcies a aquests veïnats, perquè clar, el Balde i el Regidor no hi passen cada dia per allà,
no,
i si vosaltres
no
feis arribar les queixes, ells per ventura ni ho saben que hi ha aquest problema. Per tant, a la insistència, les associacions de veïnats són importantíssimes per fer arribar en els ajuntaments, a les institucions, les necessitats, perquè per ventura ni saben que tu tens allà aquella rajola rompuda, que hi ha un clavegueram romput, això, simplement has de ser insistent, perquè també aquestes 3.500 persones que comprin pis allà, se trobaran el mateix problema que vosaltres, m'entens?
El doble problema.
El doble, per tant, després sereu el doble de gent que se queixarà, per tant, val més tapar-se...
Perquè pisos i tindran el mínim serveis. No, t'he dit, tenim previst ara reunir-nos aquestes 3 o 4 associacions i ja demanar passar amb urbanisme o que sigui i tal.
Sí, un PAC i un aparcament com a mínim.
Exacte,
i quatre
no,
coses.
I escola.
Sí, escola, una escoleta.
L'escola pública aquí a Vivero queda soleta, ja no té espai per tant de nins i tal i qual. Què passa? Que a vegades, pues, si et mani meu, els deriven a la concertada.
Ja.
I no és això, tampoc. Però, bueno, sí que ho tenim per mà i veurem què passa. Perquè, clar, tampoc hi ha res clar. O sigui, tenim aquest projecte que saben cosetes, però no tot està, diguéssim, com a presentat. Aquí ho donen sobre els promotors, imagina't.
I de Rafael García, des de la sessió de veïnat de Rafael Vivero, que mos feim també mos solidaritzar amb els veïnats de Sant Rapinya, de la solidarització de Sant Puig del Fil de Nou, també els altres veïnats de Sant Fuster, Sant Givert, Sant Fortesa. Seguirem aquest tema perquè no només vos afectarà a vosaltres, sinó als 3.500 nous propietaris que tindran les seves famílies i que, òbviament, això està més que clar, haurà d'haver-hi serveis perquè, si no, no és solució. I que consti que cap d'aquests veïnats està en contra de la construcció.
No, això està clar.
Si una cosa fa falta són pisos a Palma, sinó que se faci bé, que se faci bé, que hi hagi un metge, que hi hagi una escola i una oficina de correus. Sí.
Que els pisos siguin per persones, que no siguin d'aquests que són quatre parets i te cobrin una tot barada.
No. Això ja està passant en el Nou Llevant i per mi farà figa d'aquí poc. Nosaltres ho tenim aquí de vora la ràdio. Varen pisos per un milió d'euros i jo no sé francament qui...
No ho sabem. Perquè tenen la mà a prop.
Sí, però és un poc un misteri. Els veïnats no saben, nosaltres som aquí de vora i els veïnats no saben exactament molt bé què és això.
Aviat se converteixen en guetos després, eh? Que és com una barrera i un zona de luxe i altres són les vivendes aquestes de Sibavi d'allà.
Sí, però no sé, n'hi ha molt que no estan venuts, no sé què passarà. Rafael, estem al contacte, perquè això d'aquí a que ho facin, ja sap com van aquestes coses, tindreu temps
sí,
perquè això
vols... Que aquestes coses, com més te penses, ja hi viuen, no?
Bueno, sí, depèn de l'interès que hi tinguis promotor, això sí.
Exacte.
Rafael, estem en contacte, almenys si va haver la reunió amb l'Ajuntament i fan un pack i una escoleta i tot el que hi toqui. Rafael García, des del veïnat de Rafael Vivero, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara d'aquí un minut continuarem xerrant de cases, però de cases de fa 2.500 anys, òbviament parlant dels talaiats.
Tres ràdios, Dial.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més, quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben, per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn. Mallorca és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Rolling Stone, del mestre Bob Dylan. La que Rolling Stone, ja vos ho van contar fa temps, significa com un mat de torrent que va fent voltes. Rolling Stone és un mat de torrent, el que en castellà se li diu canto rodao. però és com un que no té casa, com un bala perduda, no? Like a rolling stone. Stone, pedra. D'això parlam, de pedres, però no de pedres qualsevals. Pedres dels nostres avantpassats talaiòtics, dels primers mallorquins, perquè la campanya d'excavacions arqueològiques a les talaies de Can Jordi, a Santaní, ha estat una sorpresa fins i tot per ells mateixos, pels arqueòlegs. Sembla que han trobat un seguit de construccions de talaiots, construccions talaiòtiques, no de talaiots, connectades entre si, i és un cas únic. Perquè ara mos ho explica en Damià Ramis, que és un dels arqueòlegs que dirigeixen l'excavació. Hola, Damià, bon dia, com estàs?
Bon dia, bé, i valtros.
Beníssim, és que això me crida molta atenció, perquè deix que és únic perquè hi ha un talaiot, un recinte semicircular, un edifici quadrat i un tram de murada. M'imagino que és això el que el fa especial, que tot això estigui junt. És així?
Sí, sí. De qualque manera, diguem, és el gran resultat de la campanya d'enguany, que ha començat un sector nou i ha estat, diguem, començar orientant-nos i tenir una primera idea del que hi havia a l'àrea d'excavació, que a si mateix han estat uns 400 metres quadrats, i el que l'ha fet especial és trobar aquestes quatre estructures que tu has dit, que se coneixen ja, la cultura talaiòtica, diversos poblats, però connectades entre elles. Això ho fa únic.
Perquè mos ubiquem les talaies de Can Jordi estan a 3 quilòmetres de Santanyí anant cap a Felanitx, no? I és un poblat molt important, és gros, no? Són de 12.000 metres quadrats, és a dir, no és pecat a minuta, no?
No, exacte. És un lloc especial per santanyiners, l'estalera de Can Jordi, el llogaret de Can Jordi just de vora, i hi ha una sèrie de tanques que se van establir i que van anar ocupant l'espai de l'antic poblat talaiòtic. Això també ha provocat que aquestes petites tanques, els primers pollos que les van posar en explotació i després un campament de presos republicans que hi va haver, hagin fet unes destrosses importants, les estructures que sobresortien per aprofitar la pedra, bé per fer llit de carreteres o per fer cases dins el poble, però així tot se conserva en molt bon estat un tram important de la murada defensiva, que delimita el que tu dius, un espai d'uns 12.000 metres quadrats, un poc més d'una hectàrea, i altres estructures, se conserva un taler, ha vist, hi havia notícies de que havien existit dos més que se van desmuntar, i ja t'he dit, una de les coses importants d'aquesta campanya d'enguany és que han trobat el xòcol, la base d'un altre d'aquests talaiots. No és cada any que se trobi un talaiot nou a Mallorca.
I tu dius que només heu obert el meló, paraules textuals. Què vol dir amb això? Que hi haurà més sorpreses aquí?
Sí. Pensa que enguany, desplaçant-nos en aquesta... Nosaltres ara fa 10 anys que van començar a excavar a Can Jordi, l'estalera de Can Jordi, amb un projecte promogut des de l'Ajuntament de Santanyí i per part de l'Associació Cultural Lausa. Sense aquestes dues entitats no estaríem fent feina allà. Ells són els que empenyen i han posat tota la força i tota la caparrudesa per poder fer campanyes anuals. I llavors sempre havien fet feina a un altre sector, l'Extrem Sud, que enguany ja ha quedat llest per la visita, ja està completament restaurat també, i han començat un sector nou. I pràcticament, només hem excavat la primera capa de terra llaurada a una tanca on en superfície no se veia res, per motius que vos he dit, que s'havia anat estreguent tota la pedra que se veia en superfície per posar en explotació aquell espai. Llavors, davall d'aquesta capeta de terra llaurada, han trobat que és de les crestes dels murs, és tot. Vol dir, el que sobresortia, les parts superiors dels murs han desaparegut, però les parts inferiors encara hi són.
De tota manera, fa 100 anys, d'ençà que el geòleg Dardé va començar aquí a donar importància a lo que era l'arqueologia i la geologia, la murada la vàrem tirar, la murada de Palma la vàrem tomar, el poblat de Sant Oms, que estava a la segona pista de l'aeroport, ara hi ha quatre pedres enmig d'una rotonda, mos ho han carregat tot. L'arqueologia és una cosa que relativament interessa, fa molt poc, antigament no se donava importància a l'antic, no és així?
Sí, en general és així, sí. També és vera que han de fer l'esforç de posar-nos en el pensament d'aquell moment. Clar. Hi ha gent, bueno, les prioritats eren unes altres, però el resultat final és una desgràcia per nosaltres, que hem perdut una part important del nostre patrimoni històric i cultural.
A més, vosaltres deies que la fase inicial de la cultura teleòtica és la menys coneguda per la falta d'informació. La vegada han començat a construir des del segle X abans de Crist, és a dir, fa 3.000 anys. Què sabeu d'aquells primers pobladors? Perquè és que ara és que no hi ha ni acord sobre quan varen arribar els primers pobladors, perquè se va descobrir un pont en el Llevant que podria posar en dubte fins i tot el descobriment de la navegació. No hi ha acord si va ser fa 6.000 anys, fa 7.000 anys. Estem com un poc a les fosques encara amb això. Què sabeu d'abans dels teleots? Perquè de qualque manera els primers pobladors van arribar aquí, òbviament, per la mà. Però jo crec que ni tu t'atreviries a dir quan va ser, no? Perquè no hi ha... És un poc un misteri, això.
Sí, sí, entenc tota la raó que anava a dir. Però això és com amb moltes altres disciplines i molt d'altres àmbits o temes de recerca, on, diguem, és un motiu de debat i hi ha una manca d'acord generalitzat. És vera que en el cas del primer poblament de les Illes Balears, una de les coses que fa que sigui un camp molt llenegadís és que les evidències són molt pobres, les dades arqueològiques o fins i tot ambientals són molt, molt poc concloents. I això s'apresta que, diguem, a partir de molt poques dades se generin models o interpretacions que són després motiu de debat o de vull dir que fàcilment hi ha contraargumentacions. No?
Clar, per això és el que fa apassionant aquesta ciència. Si ho sapiguéssiu tot, ja me diràs quin... No? No ho trobes. Vosaltres ara vos heu topat amb això. Fa 10 anys que feia feina a l'estadella de Can Jordi, vos heu topat amb això ara i encara vos queden un cremull d'anys per davant. Això és el que fa interessant, no?
Exacte, sí. El que tu m'havies comentat abans i que realment és això, vull dir, hem encetat el meló en aquest sector nou, que vol dir això, que simplement hem començat a exposar aquestes crestes dels murs, però ara comença la feina de bon de veres, que és que vaig documentar bé cada una de les estructures i fer l'estudi de totes les restes, de tots els objectes que puguen trobar. No? Vol dir, i això requerirà el seu temps. I vivim en la societat d'immediatesa, tots en som conscients de que avui en dia funcionem a base de titulars i de flaixos, però, diguem, la ciència en general i l'arqueologia en particular duen uns altres ritmes. S'ha de madurar molt tota aquesta informació.
Vés a saber si l'home de Mulet era dels primers, o si ja feia mil anys que era per aquí, o si havia domesticat el miotragus, o vés a saber. No sé, crec que no varen coincidir el miotragus amb els humans, tu creus?
Bueno, això és un altre dels temes de debat. Jo crec que sí que varen coincidir. Aquest tema de l'home de Mulet i la domesticació del miotragus va ser objecte d'una revisió molt profunda fa uns 25 anys. Jo ja hi vaig participar, vol dir que ja fa estona que pastur, i que anava a dir, i se va arribar a unes conclusions molt diferents a les que s'havien plantejat diguem, a final del segle XX. L'home de Mulet se va veure que realment se van tornar de tants ossos i els resultats van ser 3.000 anys més recents del que s'havia datat, del resultat inicial que s'havia
obtingut. 3.000 anys més recents, és a dir, era quasi de desposeir, no?
Sí, sí, la primera datació s'havia fet molt en el començament de l'aplicació de la tècnica del carboni 14 i ja t'ho dic, això va provocar un canvi en la interpretació de l'home de Muleta. Llavors, també les evidències sobre la domesticació dels miotragus, que bàsicament era l'aparició de quantitats de banyes de miotragus en teades en forma de forca, les puntes teades en forma de forca, que s'havia interpretat que eren teades per la mà humana, a causa d'aquest intent de domesticació i que els atancaven un corral, i se va veure que era producte d'una conducta general, d'una conducta natural dels propis miotragus, igual que de molts altres herbívors que s'adiquen a mastegar ossos per obtenir minerals que dels quals tinguin un dèficit a l'alimentació. I aquesta forma de forca de les banyes també se va veure que existia molts altres ossos dels miotragus que se trobaven a les excavacions paleontològiques i el que indicava és que, diguem, el senyor Tregut mastegava els ossos. I curiós. El que s'havia interpretat com un fet arqueològic va esdevenir un comportament natural. No?
Que curiós. Jo és que... Don Guillem Rosselló Bordó i el Celci em va ensenyar a Salamó de Muletes, Barram de Salamó de Muletes fa 35 anys, i jo per allò, allò va ser com trobar un tiranosaurus res, i jo començava i em va començar a apassionar aquest tema, en què el Pavalero també m'ho va parlar a l'escola dels miotraus, i és que no que veureu mai, no que veureu mai, Damià, sap que bona queda de feina, d'aquí que sapiguem, per saber on anem, hem de saber d'on venim, i aquí, per això estàu a voltes arcades, estarem en contacte, perquè aquí vos queda molta feina a ses telers de Can Jordi. Una ferrada molt gran, Damià, a tu i a la resta de companys que t'ajuden en aquesta excavació. Moltíssimes gràcies per atendre-nos i per la feina que feis. Gràcies, Damià.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres, vinga.
No faltava d'altre. Bueno, nosaltres ara, com cada dia, anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui ens serveix per parlar d'un nou podcast relacionat amb un patrimoni cultural molt, molt important a Mallorca, Joan.
Sí, sí, Jaume, perquè ja ho saps que en aquesta radiografia mallorquina ens agrada reivindicar una mica tot allò que forma part de Mallorca, mirar d'un punt de vista cap al passat, també cap al futur, per, en definitiva, veurem com som, mallorquins i mallorquines. I avui, aquesta radiografia ens serveix per recuperar, com deies, una part importantíssima de la nostra identitat. Parlem de les rondalles mallorquines.
Això eren dues fadrines beardes que havien nom la Jaia Xaloc i la Jaia Bigalà. Casera, sempre n'havien tenguda per vendre. El que mai havien tengut era estat un home que en cap d'elles hagués volgut posar el coll davall el jou del sant matrimoni. És que eren tan lletges que ningú li havia bastat cor. Naixaloc comandaven a Bigalot, que era tan biduïna que sempre se xuclava dels dits. I ja ho crec que l'has arribat a tenir ben blancs i fins. I heu de creure i pensar que el rei...
I ja ho escoltau. 40 anys després, Produccions Blau recupera els cassets de les rondalles mallorquines a través d'un podcast, s'adapta en aquest nou temps. Han recuperat les veus originals amb tota la companyia Genoguera Alfaro, encatxalada per Maruja Alfaro, i n'han actualitzat el material tècnicament. Surt, com dèiem, en format podcast amb la col·laboració de les Pitxorines, conegudes per l'adaptació que fan precisament de les cançons tradicionals. Elles presenten les rondalles, també el repartiment i el vocabulari, i la directora d'aquest projecte és Anita Sancho, que ja podem saludar. Anita, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
On les teniu guardades, amem, aquestes rondalles? Com ha estat aquest procés de recuperació d'aquests cassets cap a podcast?
Doncs les teníem guardades una maleta. És una maleta que van treure fa 40 anys amb aquest col·leccionable. I no estaven amagades, les teníem a la vista, perquè feia temps que les volíem recuperar, donat que no estaven accessibles en el públic. Per tant, amagades no estaven, però es veu que estaven només en aquest casset. I bé, arrel de que darrerament, bueno, a Blau volíem plantejar i afegir el format de podcast, com a incorporar-nos, no?, en aquest format tan actual d'avui en dia, i arrel de que vàrem veure també que hi havia una convocatòria d'una ajuda de CICIP, per lo tant, que això ja li donava valor en aquest format, en el podcast, van dir, potser ara és el moment de treure les rondalles de nou, però en lloc de llançar-les a una plataforma en digital i ja està, donar-los aquest caire més de podcast per donar-li un context. Sobretot en la idea de donar-li un context, no? No les podíem amollar i ja està. Els cassets duen uns crèdits, tenen una informació del vocabulari que va recopilar en Joan Mas, repartiment... Per tant, varen dir, com ho fem en això? Doncs pues, anem a fer un podcast.
Ja que sí. Com ha estat també aquesta part tècnica de recuperació? No sé si s'ha pogut encara millorar aquesta qualitat de so que arriba a través dels cassets. Hi ha hagut una intervenció tècnica en aquest sentit per tal de millorar-ho una mica?
Totalment. Hem recuperat els màsters i amb el Mateu Picornell, que fa màgia en el seu estudi...
Quasi res, en Mateu Picornell. Quasi sí, res.
I també, clar, pues, ha fet net, diguéssim, no? Va poder aconseguir les pistes i llavors pues, a saber si havia qualque renom li ha fet net. L'ha polit, val? És a dir, hem respectat les gravacions originals, però ara fa gust sentir-les. No és aquell casset que poses i només sent renou, sinó que ha estat un... Bé, pareix que no, però hi ha molta feina amb ell, sí.
I amb un afegit, perquè ara, corregim si m'equivoc, però en aquest fragment que hem posat de sellar Xaloc i sellar Bigalot, a mi m'ha semblat reconèixer la veu de Joan Maria Melis. És a dir, no sé si era ell, però les veus són d'actors, dels millors actors que han tingut aquí. No és així?
Exacte. O sigui, és que... Clar, hi havia tantes coses tan importants amb aquestes rondalles. No només recuperar les rondalles de Recull de Mossèn Alcover o aquesta selecció, no? Sinó recuperar la feina que van fer na Maruja Alfaro, en Joan Melis, na Esperança Font... tot un repartiment que dona gust sentir-les, no? Perquè, a part, eren representatius de l'època, no? I amb direcció d'en Joan Mas, que en aquell moment també era un director de teatre costumista de Mallorca. Per tant, estem...
Anita, espera, que nosaltres volem brevetjar d'una cosa. Torna a posar la capçalera de radiografia mallorquina. Torna a posar. Deixa'm el micro obert. Escolta.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una Esperança Font, Anita. Nosaltres també la tenim, eh?
Ja ho sé. Sí, la vaig veure divendres, quan vam fer la roda de premsa, i clar, jo no li posava cara a ella, i igual que na Susana Zanogueras, que és filla de na Maruja Alfaro, que també participa, i els vam veure també en l'homenatge que se li va fer a Maruja Alfaro en el teatre principal fa molt poquet, i el divendres passat que també vàrem estar amb ells, tant jo com les pitjorines que van venir era, li estic posant cara en aquestes veus que ara hem fet feina tot l'estiu, i sí, i n'Esperança pues, la recuperam. És n'Esperança Font de fa 40 anys,
clar.
I fa unes interpretacions també brillants.
Clar, Anita, hem de dir, ara parlar de les pitjorines, vos hem de reconèixer aquí que heu fet una gran jugada, heu jugat sobre segur, per dir d'alguna manera, perquè, clar, si ara mateix hi ha un exemple de recuperació de cançons i de cultura més nostrada a través de representació de dones joves i amb moltes ganes, són les pitjorines, no? Clar, fins i tot jo ara, quan vaig escoltar aquest primer podcast, aquesta primera entrega del podcast, clar, les mateixes pitjorines, quan presentaven les rondades, d'en aquesta és una mítica que jo que nostra sempre l'he sentida, clar, és que, evidentment, si canten cançons tradicionals és perquè sobretot veuen de ses rondalles, han sentit rondalles a casa seva i enhorabona per la tria, perquè clar, vos ha anat molt bé, no?, combinar aquestes dues coses, pitjorines i rondalles.
Sí, o sigui, la idea, entre que les coneixem perquè van treure el disc amb nosaltres i han seguit de prop tota la feina que dona aquests dos anys també de concerts i, bueno, de fet, elles també van participar a la diada de ses rondalles que se van fer a Palma a la primera edició.
Cert, van actuar a les voltes, és vera.
Exacte. Per tant, són ideals, perquè elles recuperen les veus del passat, diguéssim, no? És que coincideix amb el seu leitmotiv o argument de projecte. Per tant, quan els hi van proposar, no van dubtar. Van dir, clar que sí. Sí, perquè això ho escoltaven sa padrina, o això, vull dir, i tenia molt que afegir a elles, també.
Quantes n'hi ha? Perquè jo... Me sé en Toni Garrigaldo, la Jaia Gris, la moda de les Tres Salonges, però no sé quantes n'hi ha gravades, ni quantes existeixen, no ho sé, crec que no ho sap ningú, però quantes en teniu? Ho sabeu?
Sí, en els 24 cassets se van recopilar, o interpretar amb la companyia Zonogra Alfaro, 46 rondalles del recull d'en Jordi Arracó, que hi té centenars, realment.
Per això te dic... 46, i no segur que ja saps
46.
Sí.
I ara nosaltres, en aquesta primera entrega, perquè ojalà aquest projecte surti bé i puguem fer més temporades, en aquesta primera entrega són 6 capítols que són exactament les 6 primeres cintes que van treure. Per tant, fan un total de 15 rondalles.
Que, ara, que bé.
Quines que ganes. Bé. I el que dèiem, per ara, una entrega, no? Una primera entrega. Recorda-me'ls també on se pot escoltar, on se pot gaudir.
Sí, ja teniu disponible el primer episodi, que aquest conté 3 rondalles. També un pròleg, que ara faré un petit breu sobre això. I cada 15 dies sortirà un nou episodi.
I recorda-mos on se pot portals, entenem, de tipus iVoox i tots els portals habituals de podcast?
D'una banda, ho teniu de manera gratuïta a la pàgina web blaupodcast.com. Allà hi ha un reproductor, li dones play, ja està, no t'has de subscriure ni registrar, o sigui, ben fàcil. I d'altra, per aquells que ja escolten podcast i ja tenen una subscripció a una plataforma, doncs és habituals com iVoox, Apple Podcast, Amazon i Spotify, per suposat, o sigui, les principals. I fins i tot a YouTube també ho podeu escoltar.
Uau!
Que bé. Jaume, rondalla de les més mítiques que tu...
Això era i no era Antoni Guerriello. Treu el ditello, ara aquesta... s'esprimello.
Jo som de l'època de... Jo se m'agrada més Flor Romanià, Lingüst i Lladre, també.
Oh, som germà, lo mon germà, sí. Tu em toques i no em fas mal que m'enterraren aquí per la Flor Romanià.
Aquesta també, molt
que
bé.
Què seria de nosaltres sense les rondalles que ara Anita Sancho, des de Produccions Blau, acaba de recuperar 46 rondalles... de casset a podcast. Anita, un verdader plaer parlant tu, sobretot per aquest motiu, tan 2.0, perquè pitjorines són
3.0, ja.
Són digitals i estan parlant de la companyia de Noguera Alfaro. És un maridatge meravellós. Anita, enhorabona, moltíssimes gràcies. I una ferrada en Miquel Àngel, que tu, com que ets la seva filla, no tens ni idea de lo important que és en Miquel Àngel en aquesta illa. Qualque dia ho veuràs.
Sí, ho sé, perquè, per això fem feina plegats, perquè la meva admiració també...
Clar que sí, bona feina.
Si no existís, l'haurien d'inventar en Miquel Àngel.
Ah, que sí.
Gràcies, Anita, una ferrada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Salut. Nosaltres ara d'aquí un minut parlarem de coses que no són tan alegres com són esperar.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Pues jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Una mano pide...
Li deien Maria Mecànica, perquè cantava la cabra mecànica en Maria Jiménez. La lista de la compra. Gran tema de fa aproximadament 25 anys. El Litchis és en nosaltres, afortunadament, però la Maria me'l va deixar fa poc, ja ho sabeu. Perquè la lista de la compra, i perquè el preu de l'escenari de la plaça ha augmentat 3 dècimes el mes de setembre. Diu, va, un 0,3. Sí, però és que un 0,3, un 0,3. És un 36% més car que fa 4 anys. Un 36% més car que fa 4 anys. Ha pujat les begudes, el peix i una vegada més la carn. La carn torna a ser pernigut. Per contra, s'han moderat el preu de lactis, la llet, el formatge, iogurts, els productes també de rebost, fruites i verdures. És un informe de consumidors que analitza cada mes l'evolució del preu de 100 aliments frescos i en conserva, de marca blanca i de marques, i ens compara també amb productes també de drogueria, sabó, d'higiene, paper higiènic, útils d'higiene íntima per a les dones. En parlem amb Alfonso Rodríguez, president de Consual. Alfonso, bon dia, com estàs?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien, encantado de estar con vosotros otra vez.
Un 36% més que fa 4 anys. És que això és una barbaritat. El que passa és que 3 dècimes, és com la gota malaia. És com una manera de llevar poder adquisitiu, però no intencionat, perquè és que això no ho fan ni els governs ni els multinacionals. Per què s'encareix tot tant? Perquè, clar, els restaurants van de fer les relacions més petites, pujar preus, perquè ells també els hi puja tot. En els rics també paguen més. Què està passant? Per què tot va cap amunt d'ençà de la pandèmia, Alfonso?
Bueno, mira, había el otro día un economista que decía que el champán después del COVID ya estaba pasando, pero los precios se estaban manteniendo. Es decir, hemos tenido un par de años después del COVID que hemos consumido absolutamente de todo y en la mayoría de los casos sin necesitarlo. Y esto indudablemente es ley de mercado, desgraciadamente, y cuando aumenta el consumo, pues los precios también. ¿Cuál es el siguiente problema? Bueno, nosotros aquí en Baleares tenemos el problema de la insularidad, que se aplican costes de transporte y de otra índole a los productos que se venden aquí y se venden mucho más caro que en la península. Y luego, sobre todo, pues a las ansias de ganar mucho dinero que tienen algunos empresarios y, sobre todo, que la cadena de distribución es tan grande que el incremento se va produciendo por el medio de la cadena entre transportistas, intermediarios, comisionistas y, al final, quien pagamos somos los consumidores.
Efectivament. Per això convé més anar al mercat, a plaça, a petits productors, a petits comerços, perquè jo m'imagino que les grans cadenes de supermercats, com que tenen més marge, compren més, són on inflen més el preu, perquè, clar, ells han de pagar els camions, tot el que ve de fora, els seus intermediaris, perquè ha de venir qualcú que els hi faci la transacció. Tu què recomanes? Anar a comprar llocs de proximitat, mercats, petites botigues o grans cadenes d'aquestes que fan superofertes per aventura, per després te pugen un altre preu, perquè estratègies de màrqueting estàs totes inventades. Tu què creus que és millor a l'hora d'anar a comprar?
Bueno, vamos a ver, indudablemente la producción del pequeño comercio, de los mercados, la producción de cercanía, la calidad suele ser superior a la calidad que podemos encontrar, por ejemplo, en las grandes cadenas de distribución, las grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, sí que hay un inconveniente y es el precio. Sobre todo, el producto producido aquí en las Baleares es bastante más caro que el que podemos encontrar en las cadenas de distribución, en los grandes supermercados. ¿Y esto qué pasa? Pues que impide que, sobre todo, pues a las familias con menos recursos, les impide que puedan ir a comprar pues esto, al mercado.
Claro.
O es que, por ejemplo, nosotros visitamos prácticamente cada semana los mercados, tanto Peregrau como Olivar, como Santa Catalina, Y cada vez vemos cómo está cambiando el perfil del usuario de estos grandes, de estos mercados. Los que compran suelen ser personas que mayores, que compran muy poco, es decir, en el mercado del olivar, por ejemplo, pues tú vas a la frutería o una señora va a la frutería y compra dos tomates, un pimiento y una cebolla, que es lo que va a necesitar, pero también porque posiblemente no se pueda permitir más, ¿no? Y además, todos los mercados se están convirtiendo en grandes zonas de ocio porque les renta mucho más que la venta. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Nosotros lo que recomendamos es que el consumidor pueda elegir y pueda ir a comprar donde encuentre que es mejor y donde se puede permitir, sobre todo.
També, jo el que no entenc és perquè davallen les verdures i la carn puja moltíssim. D'acord que no són els mateixos productors. Els lactis també davallen un poquet, però els lactis els produeixen també els productors de carn. Això són estadístiques, simplement, ja se consen les estadístiques, perquè ara resulta que el barri del Nou Llevant, com que hi ha 4 milionaris, ara tenim la renta per càpita més alta. Ja se consen les estadístiques. En aquest cas, com pot ser que me davalli la llet i me pugi la vedella? Si és el mateix productor o no?
Bueno, esto va cambiando y va en función de el consumo, de la demanda que haya del producto. Por ejemplo, hasta hace muy poquito la ternera estaba bastante asequible. E indudablemente lo que haces es que aumentas el consumo y lo que pasa es que se dispara el precio. Esto pasó como, por ejemplo, con el aceite de oliva,
sí,
que estaba a un precio muy muy razonable y consumíamos mucho aceite de oliva porque es mucho más saludable que los aceites de semillas, pero en el momento en el que la demanda empieza a crecer, empieza a subir el precio. ¿Qué es lo que pasó con el aceite de oliva? Que llegó un tope que ya no nos lo podíamos permitir.
Exacto.
y de golpe baja la demanda. ¿Y qué hace? Pues que automáticamente baja el precio. Ahora el aceite de oliva virgen extra, pues una botella está en torno a los 4 euros y algo, 5 euros, cuando hace medio año estaba en 8 o 9 euros.
Sí, sí, sí. Jo no sé si ho faig bé, però jo compro a diferents llocs. M'ho puc permetre, la meva dona va a unes bandes, enviam un dels lots a una altra banda, i jo vaig a una altra banda i fem com a la processó, que diuen nosaltres. Perquè unes coses són més bones, estan en bon preu, mos agraden més, i això d'anar tot, comprar tot, absolutament tot, en el mateix lloc, fa molt d'any que no ho faig. Trobes que faig bé?
Sí, 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 es lo que yo decía antes. Si tú te lo puedes permitir, indudablemente, es la mejor solución. Es
perquè,
decir,
perquè mos dividim, perquè som tres que anem, si no, no podríem. No,
claro, claro, claro. Vosotros disponéis de tiempo y de personas suficientes como para poder hacerlo. Por consecuentemente, enhorabuena. ¿Cuál es el problema? Pues que indudablemente la sociedad en Baleares dependemos mucho del sector servicios, tenemos unos horarios muy complicados y nos resulta muy difícil poder conciliar,
claro,
pues la vida familiar con la laboral. ¿Qué es lo que pasa? Pues que indudablemente la gran mayoría de las personas les funciona mucho mejor por cuestiones de tiempo y también por cuestiones de precio, ir a comprarlo todo al mismo sitio.
Jo ara d'aquí dues hores en partir he d'anar a un lloc en concret a comprar dues coses en concret, perquè mos agrada d'aquí, el més barat, el mallorquí, i ho anem fent així, i anem tirant. Però, Alfonso, més si un dia parlem de qualque cosa alegre, perquè sempre parlam de gent que se queixa del bitllet de l'avió, gent que se queixa de qualque dia hem de fer la festa del consumidor, no ho trobes, Alfonso?
A ver si el govern toma cartas y nos da ayudas suficientes como para que podamos hacer fiestas.
Venga, d'acord. Alfonso Rodríguez de Consubal, com sempre, amic, una ferrada molt gran. Moltíssimes gràcies pel teu temps. Gràcies.
A vosotros, un abrazo. Adiós.
Nosaltres tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Salut a les notícies i els esports.
siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no sepa ti que soy pa' contigo, el mundo